Molt bona tarda, planetaris. Això és Planeta Cinema 2.0, el vostre programa de cine. S'ha acabat Cans, però aquest programa continua. I on ho fa? El 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat. Nova edició de Planeta Cinema 2.0 i ho fem amb un equip de luxe, això ja ho sabeu. D'una banda tenim, portant aquesta nau, en David Maira, els controls de la nau. Hola David, què tal, com estem? I d'una altra banda tenim, com no, l'expert en ficció nacional, el capità Ferran Perica Ramos. I a més de tot això, portant aquesta nau com pot, realment, Joan Boter, un servidor. Molt bona tarda, Ferran, com anem?
Molt bé, què tal, Joan? Doncs es porta de cap de setmana ja, pràcticament. I bé, molt contingut, força variat, força distret, que ens agrada, els que ens agrada el món del cinema i del setè art, doncs ho agraïm, que arribin tantes i tantes propostes. I en tot cas, a punt per començar aquest nou programa i com sempre sentint ja aquesta calor, aquest recolzament dels seguidors, dels nostres estimats planetaris, que com sempre doncs, segueixen a través de xarxes socials, Twitter, Facebook, però també evidentment en directe, per seguir aquest programa Planeta Cinema.
Exactament, i com he mencionat avui a la introducció, és una setmana en què hem pogut veure com ha acabat el palmarès del Festival de Cannes, que si tenim temps serà una de les notícies que recollirem en aquest Planeta Cinema 2.0. Però per anar fent via, jo crec que el millor que podem fer és començar, no?
Doncs sí, per tant, engeguem reactors.
Endavant les estrenes de la setmana.
La manada acaba la saga amb Resacón 3.
Acaba la trilogia de les aventures de Phil, de Stu i Alan després de viure dos grans ressaques a Las Vegas i també a Bangkok, a Tailàndia. Aquest cop, les conseqüències derivades de les seves anteriors aventures els hi passaran factura. I ho sentirem ara mateix amb el seu tràiler. Endavant, Resacón 3.
No puedo creer que mi papá haya muerto. Se me ocurre tanta gente a la que habría preferido ver morir antes. Por ejemplo, a mi madre.
Al parecer, Alan lleva 6 meses sin tomar la medicación.
Vaya cuadro. Mirad eso.
Estamos aquí para hablarte de un sitio alucinante llamado Nuevos Horizontes.
El nombre es alucinante.
Alan, esto es una intervención.
Te llevaremos hasta allí y te prometo que volverás siendo otra persona.
¿Tú vendrías, Phil?
Te quiero, Alan.
¿Dónde está? Leslie Chow me robó 21 millones de dólares. Y me imagino que si alguien puede encontrarle, sois vosotros. Doug es mi seguro.
¿No prefieres llevarte a Stu?
Tengo un email muy raro, pero no sé si es de Chow.
Gordy, estoy cerca, no se lo digas a nadie. Chow. Aquí pone Chow. ¿Cómo no ibas a saber que era de Chow?
Porque creía que era Chow de adiós, ya sabes, como chao, arrivederci, sayonara.
¡Ah! Gordy, rápido, uno pequeñito.
Resacón 3, la tercera aventura al fi d'una saga, d'aquesta saga que va encapçalar el director Todd Phillips i que amb la seva primera entrega, Resacón en Las Vegas, va ser un autèntic èxit, una gran sorpresa i una, per què no dir-ho, una comèdia refrescant que doncs, va omplir les sales de cinema amb aquesta aventura d'aquests tres personatges tan peculiars que de cop i volta es desperten un dia després de una farra impressionant a Las Vegas i veuen que han fet una sèrie de coses el dia següent que hauran mica en mica d'anar recordant d'alguna manera, no? Una idea que a la segona part es van voler copiar el mateix esquema i amb un contingut potser més escatològic, però pràcticament a les mateixes bromes i per dir una mica de força. Amb aquesta tercera entrega han dit, d'acord, molt bé, els personatges funcionen, els agrada que ens passin segons quina sèrie de coses, però no anem a repetir el mateix esquema que la primera pel·lícula ni la segona. I a més, com que hem de tancar la saga d'alguna manera, doncs hem d'afegir més dramatisme. I això en part ha funcionat tot i que aquesta proposta trobo jo que està lluny de la primera entrega de la saga, que per mi és la millor. La segona és una mica continuista i és la cosa més previsible, però té alguns elements interessants, i aquesta està en aquesta línia. Jo trobo que les seqüeles no porten molt, però sí, és cert que sobretot gràcies als personatges, que trobo que estan molt ben interpretats, molt ben buscats, i els gags aquí estan bastant inspirats i dosificats, trobo que és una comèdia divertida que pretén el que vol, que és que riguem una estona i passem bé amb aquesta història d'aquests personatges i ens interessem una mica el que els hi passa, amb marge de les bromes que hi pot haver-hi al darrere. Sobretot, i cada vegada més, la saga l'han estat monopolitzant dos actors. Un és Kim Yong, el xinès secundari que mica a mica la saga ha anat guanyant pes, i el personatge de Zach Galifianakis, que és l'actor que fa d'Alan, el personatge més pintoresc dels tres, que és el que monopolitza, diguéssim, els gags d'aquesta entrega, amb uns Bradley Cooper i Ed Helms que crec que a medida que ha anat avançant la saga, i aquí també han quedat més en segon pla o en segon terme, tot i que és un trio que funciona a la perfecció, sembla que vulguin recolzar molt el personatge d'Alan, que és el que a més aquí centra l'atenció, no? Un personatge doncs, que, com he dit, és més, el més desequilibrat dels tres i que els portarà a intentar ingressar-lo en un psiquiàtric. I a partir d'aquí sortirà una sèrie d'aventures que lògicament no desvetllarem, però que sí que desvetllarem és que és una pel·lícula que m'ha entretingut, que en alguns moments inclús m'ha agradat els seus tocs que contrasta el drama amb la comèdia, i jo li donaré un 6. Un 6 per aquest Resacón en Las Vegas, 3, que es va passar una bona estona, si sobretot si heu disfrutat d'altres dues, és millorable, però crec que és una bona manera de passar l'estona, que és el que propon aquesta pel·lícula i que compleix, com he dit jo, el seu objectiu. Per tant, un 6 per Resacón 3.
Dit això, avancem, i és que José Coronado realment està de moda, i és que el tornem a veure en una nova producció, en aquest cas encapçalant el repartiment d'un nou film, que és Hijo de Caín.
Sí, Nico Albert és un adolescent de caràcter molt peculiar, una intel·ligència excepcional i una única obsessió, que són els escacs. Els seus pares, preocupats per l'anòmala actitud del seu fill, contracten a un psicòleg infantil, que es diu Julio Beltrán. A través de la teràpia i de l'afició comuna als escacs, en Julio s'endinsarà en l'inquietant món de Nico i les seves complexes relacions d'aquesta família que, diguéssim, aparentment normal. En voleu saber més? D'entrada tenim el tràiler.
Doncs aquí estem en el cinema Girona per parlar de la pel·lícula Hijo de Caín amb el seu director, Jesús Muñoz. Jesús, molt bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Per què la pel·lícula es diu Hijo de Caín?
No, a veure, aquí el malentès.
O Fill de Caín.
La pel·lícula, exacte, la pel·lícula es diu Fill de Caín, que ve d'un llibre escrit per un manyo que viu a Marbella, que és l'Ignacio García Baliño, i que nosaltres doncs, hem adaptat al cinema, no? Bé, doncs és molt senzill. Nosaltres quan vam decidir, com a director, tinc que decidir certs aspectes artístics de la pel·lícula, doncs decideixo on es roda, les localitzacions, quines cares tenen els actors, i també hi ha unes decisions que s'han de prendre, que són, no?, quin idioma fem la pel·lícula, no? I de la mateixa manera que som capaços de gastar 100.000 euros, no?, en fer un decorat meravellós per en ares de que una pel·lícula sigui verosímil, també vam pensar que seria molt maco tenir en compte doncs, que en aquesta mediterraneïtat que té aquest trailer també hi fos inclosa doncs, una idiosincràcia que tenim aquí, que és el bilingüisme. No? I doncs la pel·lícula, doncs bé, actors castellanos, actors catalans, i doncs bé, la pel·lícula és un amelany, un revolutum d'idiomes que es fan amb total naturalitat i que mostren la realitat sociològica de Catalunya.
Bé, doncs aquestes han sigut les paraules de Jesús Montlleó, el director de la pel·lícula, que bé, ens ha parlat una mica de com va entrar aquest projecte doncs, a la seva vida i com va estar involucrat.
Òpera prima.
Òpera prima d'aquest director, de la qual, ara sí, sentirem el trailer a continuació per ambientar una mica els oients. Així que endavant, Mairal.
Hijos de Caín.
¿Qué consiste el ajedrez?
En matar al rey.
Un aplauso muy fuerte para Carlos Albert, el hombre que me ha hecho un millonario.
¿Cuánto hace que no hablas con él?
Yo hablo con él.
¿Qué haces?
Él es el que no me contesta. ¿Qué quieres que haga?
Necesita ayuda, necesita terapia, yo qué sé.
Necesita amigos.
Carlos, Nico no es normal. Necesito tu ayuda.
Te largaste sin dejar ni rastro. 15 años sin saber nada de ti. Y esto es todo lo que me tienes que decir.
No podemos con él.
Así que, psicólogo, un loquero para confirmar que estoy pirado. ¿Sabes jugar al ajedrez, hijo? En 2 minutos te doy una paliza.
Veo que te gusta mucho el ajedrez.
Juega de una vez y deja de rayarme.
La terapia podría llevar tiempo.
Yo solo quiero lo mejor para mi hijo y que volvamos a ser una familia.
Quiero que me enseñes a jugar bien. Seré el mejor.
Este crío no me gusta. Es peligroso.
Creo que está pidiendo ayuda a gritos. Y quiero saber por qué.
No un psicólogo, sino un buen padre.
¡Carlos, todo! ¡Vale ya! ¡Carlos!
¡Se te acabó el chollo, mocoso de mierda! Ahora lo haremos a mi manera.
Ya he descubierto lo que le pasa a Nico.
Un niño que mata a su perro es un psicópata.
¡Coral, que abras la puerta!
Me gusta. La reina. ¿Piensas que estoy loco? Tarde. Ya está muerto.
Bé, doncs aquest és el tràiler de Hijo de Caín, aquesta proposta del director que hem estat parlant amb ell, que és Jesús Montlleó, i li vam preguntar, lògicament, sobre el repartiment d'aquesta pel·lícula. Així que vam sentir el que va dir.
Com vas escollir, d'alguna manera, els actors indicats per fer aquests personatges?
T'he de reconèixer que jo la història... A mi el que m'afascinava és la història, no? Jo no tenia unes cares concretes. El que passa que sí que és cert que quan el Sergio Barrejón, que és el primer guionista, hi ha hagut una col·laboració de dos guionistes aquí. El Sergio va fer la seva part de col·laboració. Jo tenia un prototip d'actors que... I llavors quan va entrar el David Vittori, amb el David vam jugar amb el guió i el vam passar de voltes i tal, vam descobrir que en algunes d'aquestes anades d'olla doncs hi havia coses que estaven molt bé i llavors algunes d'aquestes cares van canviar, no? Llavors, les cares dels actors professionals, ja tenim un arxiu de gent que treballa i mental i professional on vam una mica escollir doncs, industrialment qui vindria bé per fer què, no? Però reconec que, per exemple, amb el tema del noi, del Nico, no mai hi va haver una cara perquè no existia. Hi havia un ésser, que era aquest protagonista absolut amb aquest personatge tan controvertit de la pel·lícula, i no tenia un físic particular, jo no sabia si era rosa, si era morena, si era pel roig. Va ser a veure'l, va fer un càsting, 500 nois es van presentar aquest càsting, i va ser a veure'l i van quedar ell i 28 més. I després van quedar ell i 7 més, i després va quedar ell. I va ser perquè ell té una potència en el rostre que ni es compra ni es ven, no, o es té o no es té, i ell la té. I a més, tenia uns 14 anys amb una... Ho puc resumir ràpidament, que és, a part de fastigosament guapo, és fastigosament madur i intel·ligent. I quan algú és fastigosament tan bon tot, es caga tot arreu. I com que el nostre personatge és algú que és així, doncs, cuidado, el David, no el Nico, és un tio que es fa empatia i és maquíssim, eh? Però és això, quan dic fastigosament vull dir que és... que són aquesta gent que estan tocats, que tenen un do, i jo crec que el David té l'únic mèrit nostre, doncs, anunciar un càsting i que ell el llegís per internet i sempre ho fes.
Per últim, li vam preguntar a Jesús Montlleó el seu futur artístic i això és el que ens va respondre.
Una última pregunta, que és a quins són els teus pròxims projectes?
Bé, sí, òbviament estic treballant... Bé, ja fa... És que abans de fer aquesta pel·li ja hi eren aquests projectes, no? Jo tinc una... Hi ha dos projectes que tinc en cap molt concrets. Un seria... Bueno, un és un altre thriller, però no sé si seria bo per mi perquè jo no em vull encasellar. Jo mai em vaig imaginar que faria un thriller. Si aquest thriller funciona, jo no volia ser l'home que ha fet thrillers en Espanya, jo volia ser un senyor que fa cine. Jo em veig com un trompetista que igual que toca jazz, que toca música clàssica, no? Sé tocar la trompeta. El meu rotllo és sé tocar la trompeta, senyores, vale? Llavors, no m'agradaria que m'encasellessin, però bueno, suposo que serà inevitable si faig un altre thriller. Però són tres històries que m'atrauen molt. Per fer aquesta pel·li hem suat tinta, i estaria disposat a tornar-s'ho a dintre per fer aquests projectes.
Mentre sigui necessari, és a dir, necessites explicar aquesta història perquè...
No.
Quina necessitat per tu?
Però no sé si... No, a veure, no és una necessitat, t'ho dic honestament. Quan dic no és una... Vull dir, sobreviuré sense fer cine. Però està clar que tothom necessita un mecanisme d'expressió, uns més que altres, i jo al cine he trobat en el cine un mecanisme que a més em fa fer una cosa que jo no sóc a la vida real, que és ser concís, com estàs comprovant. Vull dir, sóc una persona que divaga molt, que li agrada la dilatància, una mica parlar, com estàs comprovant.
No, però és molt interessant.
I el cine m'ajuda molt a concretar. I és un mecanisme que he descobert, en el qual, si algú vol saber qui sóc, que miri el que faig.
Doncs moltes gràcies, eh?
Molt bé, a tu.
Les paraules de Jesús Monllau, que la veritat és que és un d'aquells entrevistats que dona gust de parlar, perquè la veritat és que és una persona que, com s'ha pogut veure, s'expressa molt obertament.
Bueno, veure, escoltar, què? Sí, s'ha pogut escoltar, que és una persona, perquè no l'hem pogut veure, això és ràdio.
Vale, gràcies. Bueno, s'ha pogut veure, s'ha pogut copsar.
Ara
vull
sí,
dir,
copsar. Sí, però a través de la vista no.
Sí, bueno, ja és en sentit figurat, gràcies Ferran. Doncs bé, l'equip del programa doncs, ha pogut facilitar-vos aquesta entrevista, aquest director d'aquesta pel·lícula, Jesús Monllaó, que arribarà demà als cinemes i que teniu l'opció de veure-la i de treure una conclusió d'aquesta història, d'aquest psicotriller ambientat al món dels escacs. I bé, aquesta és l'alta proposta de la setmana, juntament amb l'última proposta que ens ha arribat,
sí,
que és una proposta coreana que aquí no hem pogut veure.
Exactament, però que es diu El gran golpe, de Dips, i que és del coreà Choi Dong-hoon, que ens presenta doncs, aquest film amb el qual tanquem una mica, fem una paradeta, un petit break, per donar entrada a un track força interessant, no Joan? Amb molta relació amb el dia d'avui.
Doncs sí, perquè avui hem estat parlant de Resacón i Las Vegas i...
Tres. Bueno,
Resacón 3, Resacón de Las Vegas, Resacón en Tailàndia i ara Resacón 3, amb el 3 en forma de la E en forma de 3, o sigui com dient Resacón 3, bueno, coses del màrqueting,
sí,
i de traducció, perquè allà als Estats Units és Resacón 1, Resacón 2, Resacón 3, bé, coses com he dit de les traduccions, i anem al gra perquè anem a sentir una cançó de la banda sonora que es diu Apple Tree, que es diu més i més que The Wolf Mother, així que anem a sentir aquesta cançó per posar-nos les piles. Sé el que esteu pensant, no hem pogut descansar gaire amb aquesta cançó, però almenys espero que heu ballat una mica, us hagueu desfogat, hagueu pujat damunt la taula i bé, ballat d'aquesta cançó que es diu Apple Tree de Wolf Mother, de la banda sonora de Resacón 3. Dit això, ara anem a analitzar una mica el que és l'actualitat cinematogràfica amb aquella secció que es diu Els Oscars Planetaris. We'll be right back.
amb un Òscar.
Quim Gutiérrez protagonitzarà l'adaptació al cinema de Anacleto, Agente Secreto, el personatge de còmic creat per Manuel Vázquez. Dirigirà Javier Ruiz Caldera. Amb guió de Fernando Navarro, la trama unirà passat i present i en ella, Anacleto, doncs, descobrirà que el seu pare, el que fa 20 anys que no veu, és un famós agent secret. Segons la sinopsi que proporciona la revista Fotogrames en exclusiva, el film es rodarà al març de l'any vinent, així que queda. Amb dos Oscars.
Leonardo DiCaprio acaba el seu descans, si és que podem dir que alguna vegada n'ha fet, perquè resulta que el protagonista, actualment a la cartellera en el rol de Jay Gatsby, treballarà amb David O. Russell, director de El lado bueno de las cosas, en Legacy of Secrecy, film que segueix les desaventures de l'informador de l'FBI Jack Van Lanningham. Presumiblement DiCaprio, segons apunta IndieWire, que qui va assegurar haver rebut del mafiós Carlos Marcello la informació que el crim organitzat va col·laborar en l'assassinat del president dels Estats Units John Fitzgerald Kennedy. DiCaprio va adquirir aquest projecte fa uns anys a través de la seva productora Appian Way, i ha estat el seu pare George i el seu agent posteriorment qui ha confirmat finalment des de Cannes que el film és ja pràcticament una realitat. I amb tres Oscars,
Fast and Furious 6 ha superat fins i tot les previsions més optimistes i ha debutat en les sales espanyoles com la millor estrena de l'any al cap de setmana en quant a recaptacions. Segons dades de Rentrack Spain, ha ingressat en el seu primer cap de setmana 3,96 milions d'euros, batent la marca que ostentava no fa gaire aquest 2013 Iron Man amb 3 milions 83. Una cinta torna a omplir els cinemes i això, sigui quina sigui, és una gran notícia.
Però el regi de la setmana són aquells que han criticat que la saga de Vin Diesel i companyia doncs tingui èxit insultant a l'espectador i dient de manera despectiva que aquest és un país de xonis i de gent inculta. Doncs bé, per aquestes persones tan cultes i tan respectuoses, els hi diem atenció des d'aquí, des de Planeta Cinema. I és que no ens agrada criticar els crítics, però nosaltres ens descartem d'aquestes actituds. I és que ni som així realment ni pretenem ser-ho. No volem ser.
No volem ser d'aquesta manera i bé, aquesta és la nostra opinió, la nostra valoració sobre les notícies de la setmana. I ara que hem acabat parlant de todo gas, jo crec que és la millor de manera, que és de parlar de cotxes, anem a parlar de tuning i anem a parlar de què, Ferran?
Doncs de todo gas, 6. Fàssics.
Esto es lo que se compra con 100 millones, ¿eh? No ha sido muy difícil encontrarte, Toretto.
No me escondía.
La semana pasada, unos conductores muy bien coordinados se hicieron con un convoy militar. Lo de Río fue mi último trabajo. Ya sé que no has sido tú, pero me ayudarás a atrapar a quien lo hizo. ¿Y por qué iba a hacerlo? Les hemos perseguido por 12 países. La hicieron hace una semana. Es imposible. Necesito tu ayuda, Dom. Y a tu equipo.
¿Por qué huele aceite para bebés?
Tú sigue vacilando y te reventará la cara. Tienes al mejor equipo del mundo delante de tus narices. Dales una razón para quedarse. Nuestro objetivo es Owen Shaw, excomandante de operaciones especiales. Durante años ha hecho trabajitos en Europa, pero los más recientes han subido de nivel. Sus víctimas son inimaginables. Te ofrezco volver a reunir a tu familia.
Acércanos a Letty y tendrás a Shaw, y nos conseguirás el indulto total.
No puedo prometeros eso. Ese es el trato. Tómalo, déjalo. Conduce o muere.
No se trata de ponis ni de traficantes. Nunca había visto esto.
Ese código por el que te riges te hace previsible. Y en nuestro trabajo, previsible significa vulnerable. Puedo destrozarte cuando quiera.
¿Crees en los fantasmas?
La Leti que conocimos quizá no exista.
No se da la espalda a la familia. Haga lo que haga.
A Todo Gas 6, o també considerat anomenat Fast 6, aquesta saga tan prolífica, tan trenca taquilles completament, perquè és tot un èxit a nivell mundial, que també, com hem comentat, ho és aquí a Espanya, sent el film més recaptador, amb tot just només una setmana pràcticament a la cartellera. I què hem de dir d'aquesta sisena entrega d'aquesta saga? Una saga que va començar sent un autèntic dubte, pràcticament sortint d'un calaix amb molt poc recolzament, i que ara s'erigeix amb una aposta segura, que recolzada a la mà dels estudis Universal, doncs veu com any rere any es va superant, i no només supera, sinó que consolida una massa de seguidors a nivell mundial de dimensions totalment desproporcionades. Què podem trobar en aquest A Todo Gas 6, o Fast 6, que en diuen? Doncs, per començar, el repartiment fidel, aquelles cares conegudes que sempre ens han acompanyat, com és, sobretot, Vin Diesel, en el paper de Dominic Toretto, juntament amb Paul Walker, el seu primer enemic i després amic o part de la seva pròpia família, i amb altres actors coneguts com poden ser Dwayne Johnson, La Roca, que ja apareixia a la cinquena pel·lícula i que es repeteix en aquesta sisena, Elsa Pataky, que també fa d'una policia ajudant de personatge interpretat per Dwayne Johnson, o Michelle Rodríguez, que aquesta actriu que vam veure a Lost, entre altres projectes, però que també apareixia a les primeres tres pel·lícules de la saga, i que bé, va desaparèixer durant dos d'aquestes, i que torna a aparèixer finalment en aquesta sisena entrega. Què trobem en aquesta pel·lícula? Primer de tot, algo conegut, i és que part del rodatge d'aquesta pel·lícula es va dur a terme a les Illes Canàries, per tant, es pot veure a Espanya en aquesta gran producció de Hollywood. També trobem parts de gravació, moltes parts del rodatge, que es duen a terme a Londres, sobretot en un lloc molt emblemàtic com és Piccadilly Circus, un lloc dels més coneguts i amb més romanticisme que té la capital londinenca, i que d'alguna manera doncs torna a ser l'escenari novament d'aquestes curses il·legals, d'aquestes a todo gas, com diu la saga, aquestes persecucions entre Vin Diesel i la seva tropa, el seu séquito, i juntament amb una sèrie de nous personatges que integren la trama. Torna a repetir Justin Lin en la direcció, per últim any hem de dir, perquè ja s'ha confirmat que amb aquesta edició tenca una era aquest director i comptarà amb un nou director de cara a la setena a Todo Gas 7, ja està confirmat. I què hem de dir? Doncs la trama gira sobretot entorn al personatge de Hobbs, interpretat per Dwayne Johnson, quan s'acosta o va en busca de Dominic Toretto, la persona interpretada per Vin Diesel, que està pràcticament descansant i vivint la vida a les Illes Canàries, amb molt bona companyia, amb la presència del personatge interpretat per Elsa Pataky. Vin Diesel, o sigui, Dominic Toretto, ja a la cinquena pel·lícula, com bé hem escoltat el tràiler, va fer la seva última feina, entre cometes, va aconseguir una gran mortrada de diners i va decidir deixar el món dels carrers il·legals i dels problemes amb la llei, però és precisament el policia, Hobbs, qui vol reclutar Vin Diesel perquè l'aconsegueixi, s'uneixi amb ell i aconsegueixin aturar a un nou grup perillós que està fent molts diners, que està provant molts problemes i que sembla ser que no hi ha qui pugui aturar-los. Aleshores, busca l'aliança de Dominic Toretto, que veurà unes fotografies de la mort de la seva vida, de Leti, el personatge interpretat per Michelle Rodríguez, que teòricament a la cinquena pel·lícula de la saga, teòricament veiem com si morís, o se'ns dona per entès que mor, i que veiem més tard, perdona, al final de la quarta entrega veiem, o es dona a entendre que mor aquest personatge, i per les fotografies que la gent de policia li presenta a Dominic Toretto, veiem que no, que està viva. I això és precisament la raó principal per la qual Dominic Toretto s'unirà en aquest policia, a Hobbs, per intentar atrapar aquesta tropa, aquest séquito de nous delinqüents, liderada pel nou actor, per una de les noves incorporacions d'aquesta saga, que és Luke Evans, l'actor Luke Evans, que dona vida a aquest gran líder, Owen Shaw, que és aquest delinqüent, que bé, com ve dir la pel·lícula, a todo gas, doncs decideix fer-se seva el monopoli en quant als diners i en quant al poder fa referència. Això portarà doncs, que Vin Diesel, de la mà del seu company i cunyat Paul Walker, el Brian O'Connor, que és el personatge, doncs creïn un nou equip de treball que reclutarà doncs, aquells membres que han anat coincidint amb Dominic Toretto al llarg de totes les edicions de Todo Gas, que això és un gran reclam, veure tots aquests personatges que vam trobar per separat en moltes d'aquestes pel·lícules i que s'uneixen pràcticament en aquesta sisena entrega. Sincerament, és una pel·lícula, la pregunta és una pel·lícula amb grans interpretacions? Jo crec que no passa a la història, així com vam dir la setmana passada, quan parlàvem del Gran Gatsby, que valia la pena pagar l'entrada per veure la interpretació de Leo DiCaprio, jo diria que no és una proposta per disfrutar d'una interpretació d'Oscar. Però és que realment les persones que aposten per a Todo Gas ja saben el que van a buscar, ja saben el que es trobaran. I jo crec que el que van a buscar ho troben. I per això, per aquest simple fet, ja crec que la pel·lícula compleix amb el seu objectiu. Vas a veure cotxes tunejats espectaculars, cotxes esportius increïbles. Vas a veure dones amb unes curves espectaculars, uns homes que són capaços de conduir a la velocitat de la llum. I realment l'encant de totes les ciutats que estan magistralment mostrades a través de les curses il·legals i, per què no dir-ho, de l'atractiu del seu protagonista, que és Vin Diesel, que s'ha convertit en una icona del cinema d'acció i que ha fet seu aquest gènere, convertint-se doncs, això en un dels màxims exponents d'aquest tipus de cinema. Per tant, per tot això, jo crec que la pel·lícula compleix amb l'objectiu amb aquesta creada, crec que per això el recolzament de tota aquesta gent. T'aixeques de la cadira, veus cotxes espectaculars, vibres en certs moments i per això, per tots aquests arguments que ja he exposat, a mi, personalment, jo li posaria un 7,5 a aquesta proposta, perquè crec que això, que és que la gent sap el que va veure i ho troba. I la pel·lícula no té més pretensió que aquesta, de buscar en tot aquest aparador, que és les carreres il·legals, els cotxes cars, les dones amb curves i un al·licient, que és la persecució entre dos bàndols, crec que és això el que busca la pel·lícula, no? I és, a Todo Gas es veu reflexat amb el que se'ns ofereix. Per tot això, jo crec que em reafirmo en aquesta nota de 7,5, de 7,5, per la tropa de Vin Diesel, que torna a estar platòric en el seu rol de Dominic Toretto i el seu séquito de sempre, no? Bueno, amb Paul Walker i companyia al capdavant.
Doncs un 6,5 que li donen
Ferran... 7,5, eh?
Perdó, 7,5 que li donen Ferran Periques.
Cinema aquest... de crispetes per disfrutar, per passar-ho bé i per això, pels amants de les carreres i tot el que he comentat abans.
És una cinta que no enganya a ningú, no enganya a ningú i jo crec que confirma moltes coses, confirma que Vin Diesel és el Schwarzenegger actual, o bàsicament aquestes pel·lícules són els Mercenarios 2.0 una mica d'aquesta era.
Per cert, que ara que dius dels Mercenarios, hem de dir que hem dit que Justin Lin era l'última pel·lícula que agradava de Todo Gas, han contractat, recordem que Vin Diesel no només és el protagonista sinó que també és productor de la saga, sobretot a través de la tercera o quarta pel·lícula ja va començar a ser productor, i el mateix Vin Diesel ha confirmat que hi haurà nou director, que serà un director que ha treballat en molts films de terror,
sí,
i que vol incorporar aquest gènere a la setena entrega de la saga. Una entrega que es gravarà a Tòquio, entre altres llocs, sobretot sorgeix Tòquio, i al final de la pel·lícula, per tota aquella gent que quan veu els crèdits ja marxa de la sala, li diríem
que es quedi
asseguda durant 2 minuts perquè veiem una petita dosi, una petita entrada del que és la setena pel·lícula. Per tant, compte.
Jo només diria una cosa que per mi el que potser més em va agradar, inclús que ja ho sabia, ja m'havien...
I que apareix a la setena entrega Jason Statham. Com si faltessin pocs ingredients apareix Jason Statham.
Vale, ja ho has dit. La veritat és que quan acaba la proposta és dir, vull veure la setena. És que la setena encara ha de ser millor.
Sí,
per
sí,
això
sí,
li donaré, entre altres coses, li donaré un 6,5, perquè sé que el 7,5 i el 8,5 segurament li donaré el següent. I realment és una de les que més m'ha agradat de la saga, juntament amb la cinquena. Han sabut trobar, després de que la segona la vaig trobar fluixeta, no estava amb Vin Diesel, i es nota.
La segona, per mi, és la més fluixa, amb diferència.
és fluixeta. La tercera de confessar que no l'he vista, i per no sortir ni Paul Walker ni res, i no em va quedar l'atenció i tampoc ho va fer en taquilla.
No, perquè la tercera anava tota dirigida a Tòquio, em sembla que era. Em sembla que estava únicament destinada a Tòquio i no apareix. Vin Diesel fa un cameo de 10 segons al final de la pel·lícula, Paul Walker no apareix i es centra tot en bueno, una història d'un americà que arriba a Tòquio.
I la saga semblava acabada, fins que de cop i volta van fer el que crec que tenien que haver fet a la segona entrega, i la quarta per mi és com la segona entrega oficial. I llavors la quarta entrega, crec que estava força bé, crec que va millorar i tot bastant amb la cinquena, que s'ha pogut veure últimament per 4, amb molt bon xar, per cert.
Jo crec que com bé dius, la pel·lícula va tenir un abans i un després. La primera crec que va ser molt bona perquè va ser un punt de partida. La segona i la tercera van decréixer considerablement fins a posar en perill la saga. És a dir, van arribar al punt de dir, ei, s'ha acabat, deixem-ho estar, però va tornar a aparèixer Vin Diesel, va agafar les regnes del que és la pel·lícula i amb ell a la pantalla, amb Paul Walker novament, va tornar a ressorgir aquesta proposta, va tornar a créixer i ara fins a arribar a aquests límits. És que hi han hagut moments espectaculars, no? Com són la lluita, per exemple, la cinquena pel·lícula del personatge de Vin Diesel amb el de Dwayne Johnson, veure aquella lluita entre aquests dos
colossos,
entre aquests dos tios fibrats, no? Amb aquestes dimensions, és espectacular. Vull dir, no voldria posar-me a la pell d'estar en aquella situació. És espectacular. Hi ha moments que són realment increïbles.
Per cert, jo sincerament veig que Vin Diesel porta el pes, però la veritat és que Dwayne Johnson fa dos vegades Vin Diesel, perquè és realment
Johnson és un tiarrón de 1,93 i és un tio fibradíssim, no? Aleshores és una mica qui té més braç dels dos. Aquesta és una de les preguntes. Que inclús hi ha moments que pels espectadors s'hi poden fixar que Vin Diesel mereix 1,80, Dwayne Johnson mereix 1,93, amb la diferència d'alçada que això comporta, i en canvi, quan hi ha trames, hi ha moments de la pel·lícula que s'encaren cara a cara, veiem que mereixen el mateix. Per tant, vol dir que Vin Diesel utilitza un caixonet o una escaleta petitona per intentar impactar més o que sembli més, encara més fort a l'escena.
Sí, però tot i així jo veig que a vegades que depèn de com l'agafin d'alguna manera, si no es fa aquest truc, jo veig a Vin Diesel bastant més baix.
És que és molt més baix.
Molt més baix,
és que més baix que Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson.
Clar, és que li treu 13 centímetres a Dwayne Johnson.
Clar.
Per tant, si ho fa Stallone, que també el fan més alt perquè l'agafen empreses amb angles per fer-lo més alt i mereixo 73, em sembla.
Sí, doncs baixet,
És baixet pel que sembla... em sembla. En canvi, mereixo 73. I clar, són aquests trucs que utilitzen.
Trucs del cinema.
Però en tot cas, a mi realment m'ha agradat la proposta. M'ha agradat perquè no enganya ningú. Hi ha pel·lícules que prometen molt i no t'ofereixen res. I crec que aquesta, si vas amb les pretensions que ja he explicat des del començament, de passar-t'ho bé i si t'agraden els cotxes i tot el que he comentat, jo crec que és això. No busquis les millors interpretacions del món perquè ja saps que no ho trobaràs.
I línies de diàleg totalment autoparòdiques. Exacte. I alguns moments increïbles que dius desafiant les lleis de la física.
Exacte, hi ha moments allò que són totalment inconcebible.
Sí,
vull dir, que no poden passar. Però això és un dels encants també. Clar. Que té aquesta pel·lícula, que veus coses que dius sí home i què més, doncs sí, passen a tot gas. Hi ha escenes en aquell pont de Tenerife que la veritat és que, coi, per aquells amants de l'èpica, doncs està molt bé.
Per cert, realment, com surt Tenerife, no els hi dona gaire temps, però em sembla que surten... Hi ha una base militar i no sé si els militars exactament van amb etiquetes americanes o alguna cosa així. No ho sé.
I també volia afegir que el personatge del Zapataki és un personatge molt mins, molt petit dintre del que és la trama.
Surt bastant a la cinquena, més.
Sí, i és bastant testimonial, el personatge del Zapataki.
Però crec que el tanquen més força bé el personatge, que no direm com en quina manera el tanquen, però diguéssim que fora del que et puguis esperar. La veritat és que hi han bastants girs bastant interessants a la trama que fan que sobretot al final de la pel·lícula, la pel·lícula guanyi.
Sí.
I...
sobretot n'hi ha una a la meitat de la pel·lícula o tres quartes parts de la pel·lícula que crec que és molt encertat i que fa que això, no? Que de cop i volta et plantegin una nova situació.
I a més lliga trames d'anteriors a todo gas, com és la part de la quarta.
Exacte.
Perquè com hem dit, el personatge Letty teòricament va desaparèixer a la quarta.
Teòricament mort a la quarta.
Sí, a les 5 veiem en aquella escena final de crèdits les fotos que li ensenyen al personatge i que serà el leitmotiv d'aquesta cinquena entrega, sí. I aquí també tenim una mica el que pot ser la setena, no? O sigui, jo crec que a partir de la quarta entrega han vengut molt bé el producte.
Exacte, és el que t'anava a dir, que venen molt bé el producte, perquè en els crèdits jo ja m'anava a aixecar i de cop i volta, clac, et colen aquell minut i mig en persecució d'aquesta setena pel·lícula que et convida, és el que tu dius, el més important, com ho venen, perquè et conviden a la necessitat de veure ja la setena pel·lícula. Mm. I això és molt important.
Ja ho fan moltes pel·lícules, per exemple, superherois, però tarden tots els títols de crèdit i la gent ja ha marxat, però
exacte.
Aquí ho fan molt més aviat.
Ho fan
heu d'esperar molt bé, però la veritat és que jo crec que hem sabut molt bé l'entrega, veure des de partir de la quarta entrega. Això fa que molta gent es digui, a todo gas 6, a todo gas 6, una sisena entrega. Però sí, han sabut vendre molt bé el peix fins a des de la quarta, i tindrem una setena i no sé si tindrem una vuitena. Home. Amb el director d'Insidious.
Insidious, exacte, és a dir, que haurem de veure com, clar, això aquest director acostumat a treballar amb terror, doncs clar, de cop i volta es troba en la situació d'aportar coses que Justin Lin, l'actual director, no ho fa. És a dir, que pot aportar ingredients interessants a aquesta trama. Jo, sincerament, tinc ganes de veure aquesta segona pel·lícula, mm-hmm. perquè vull veure Jason Statham com encaixa el puzzle juntament amb Vin Diesel i Dwayne Johnson, per exemple, però, clar, el fet de que entri un nou director, el director de Saw, d'Insidious, dius, ostres, què pot aportar aquest director que, saps, que no estigui portant Justin Lin, i tinc ganes de veure-ho en pantalla. Veure sí. aquests trets diferencials.
La veritat és que jo crec que, com has dit tu ben bé, han sabut vendre aquest a todo gas 6. Molta gent s'ha preguntat per què l'èxit d'aquesta sisena entrega. Jo crec que li dona al públic el que vol. No hi ha un públic de segona, jo ho hem comentat abans. Jo crec que el cinema comercial és el que més es porta i jo el sé disfrutar. I ara gent que pues, no se va disfrutar...
És que jo, per mi, no ha de ser un fet negatiu el cinema comercial. Com que sembla que, sigui, que el comercial sigui sinònim de dolent, i perdona. Sí. Igual que n'hi ha que és dolent o no tan bo, doncs n'hi ha d'altres que realment val la pena. Sempre enfocat amb l'òptica, no? Amb la visió de les pretensions que tingui una persona a l'hora d'afrontar una pel·lícula. És a dir, si tu vols grans interpretacions, doncs segurament aquesta no serà la teva pel·lícula.
No
buscaràs en aquí, buscaràs a Gran Gatsby, buscaràs en altres pel·lícules.
Mm-hmm.
Val? A Malditos Bastardos, en altres propostes. Mm. Però aquí... Si busques això, velocitat, si busques cotxes, si busques cadenes il·legals, si busques tot aquest conglomerat d'ingredients que hem comentat, és la teva pel·lícula.
Sí.
Per tant, jo crec que això, que com que no enganya ningú i ofereix el que la gent busca, o el que la gent demostra que vol trobar en aquest film, jo li poso el 7,5. No és que digui que és una superproducció, una gran pel·lícula i tal. No, però dona el que busca la gent.
Exacte, no? És que el 7,5 aquest que acabes de donar-li a todo gas, 6, no té res a veure amb el todo gas del Gran Gatsby, ni molt menys.
Exactament, no té res a veure. Ho faig, la meva barra de medir, ja m'explico el per què li dono les notes que li dono. Per tant, 7,5, aquest a todo gas 6, Fast 6, que podem veure a les Illes Canàries, podem veure a London, Londres i Piccadilly Circus, una de les zones més emblemàtiques d'aquesta gran ciutat, i dit això, tanquem amb aquest film.
No amb aquest film que diem a todo gas. I ara passem a aquella secció que segurament al meu company Ferran Periques no li agrada gaire, però bueno, hem de d'anar mica a mica a todo gas cap a aquella secció que es diu La família del Facebook. Bé, la secció del Facebook, amb aquesta cara de Ferran Periques, és que agafaria un cotxe i se n'aniria a todo gas.
Agafaria un cotxe a todo gas i l'estamparia, deixaria caure contra aquesta interpretació tan mal aconseguida que fas.
I crec que hi hauria gent que t'aplaudiria, segurament.
Possiblement.
Bé, doncs anem a dir-li als planetaris com poden participar al Facebook de Planeta Cinema 2.0. Molt fàcil, no? Perquè hem d'anar al buscador de Facebook, posar Planeta Cinema 2.0, i allà que hi trobaran la nostra pàgina.
Exacte, llavors li dones a m'agrada o a fer-me fan, i en allà, a la pàgina de Planeta Cinema 2.0, és on els estimats planetaris trobaran els continguts dels programes que tractarem cada dia, i a més, com sempre, donem l'oportunitat d'interactuar amb nosaltres. Com? Doncs molt fàcil, a través de les vostres opinions, comentaris, suggerències, apostant per tracks, músiques que us puguin agradar. No té límits aquesta secció, i és la secció feta més que mai per vosaltres, pels nostres estimats oients, i perquè, per què no dir-ho, aquest programa Planeta Cinema s'acosti a vosaltres i sentiu tant vostre com nostre.
I gràcies a això, gràcies a amics de Ocina. Exacte. Perquè a més saps que ara Ocina et convida juntament amb algun dels establiments que estan a la vora dels Ocina, per exemple de Granollers, fer cine i tindre un sopar per només 9,95.
Mira, doncs què?
Pots anar al Pans and Company, que està per allà.
No hi ha excusa.
Pots anar al Viena i per 9,95 doncs
sopes i vas al cine.
Vas al cine, tens el pla perfecte.
El plan perfecte, el plan perfecte. I en temps de crisi, escolta, s'agraeix que hi hagi iniciatives com aquestes i tot gràcia, doncs, com sempre, als amics de cinemes Ocina, que miren més que mai per la butxaca, miren més que mai perquè la gent pugui acudir a les sales amb el millor servei, amb la millor qualitat, amb la tecnologia 3D, si és que t'agrada aquesta tecnologia. Hi ha l'opció també d'apostar pel 3D, amb matinals, amb sessions matinals, d'aquelles sessions que segurament afavoreix més a que hi pugui anar la canalla, per què no dir-ho, i no tantes hores tan tard, potser. Tots són facilitats amb els amics d'Ocina, no hi ha excusa. Si t'agrada el cinema, si t'agrada disfrutar del món del setè art, ara, més que mai, tot i la crisi, no tens excusa per agafar amb la família, amb els amics o amb la teva parella i acudir als cinemes
Ocina. Així que gràcies Ocina, que cada setmana i la setmana que ve tindré una altra pregunta, que podreu aconseguir dues invitacions gratis per anar als cinemes Ocina. Una oportunitat que gràcies a aquests companys d'aquesta gran cadena de cinemes podeu aconseguir planetaris i planetàries. Anar al cinema gratis en aquests temps de crisi. Que no és, no està gens malament, trobo jo. Dit això, jo crec que és hora de...
Jo crec que és hora d'agafar les maletes, Joan. Podríem fer les maletes. I tenim una cita, aquest programa té una cita, amb tot el referent al món del setè art. I per tant, si parlem de que ens agrada el setè art i de que seguim tot el relacionat amb aquest gran món i magnífic món del setè art, hem de viatjar, estem obligats a viatjar doncs, a un dels llocs més emblemàtics i on es celebra un dels festivals més importants de cinema a nivell mundial. Ens anem cap a França, ens anem cap a la costa francesa i concretament visitem Cannes.
I bé, el palmarès de Cannes...
Sí, perquè hem de fer balanç, de què ha succeït.
D'entrada ha guanyat una cinta que havia enganyat a la crítica, però molta gent deia, potser Steven Spielberg, que és el president del jurat, és molt conservador, i anant a França unes manifestacions en contra dels drets homosexuals, i al final ha demostrat que no, i ha donat la Palma d'Or a la que tothom veia que era la millor pel·lícula, o ha agradat sobretot a Cannes, que era la pel·lícula La Vie d'Elle, del iraní Abdelatif Kekiche, i aquesta pel·lícula que parla una història d'amor sobre dos dones i és la pel·lícula guanyadora i ha donat molt de què parlar i molta gent doncs, ha estat enganat a aquesta pel·lícula i diuen que és en part, també a part que ha agradat molt la pel·lícula i creuen que és la justa vencedora del festival, creuen que d'alguna manera com que a França hi ha aquestes manifestacions contra els drets dels homosexuals, doncs aquest gest per mi, aquesta pel·lícula, també vol dir que l'Acadèmia de Cine vol que alguna cosa es mogui en el món, no? Cosa que trobo que jo és bastant important.
S'ha mullat, si més no s'ha mullat, que sempre és important, perquè no només és indústria per distreure, sinó també apoyar la cultura i apoyar una mica que les coses progressin. Per tant, molt bé, aportant aquest gra de sorra. El gran premi del jurat va anar en mans de Inside Llewyn Davis, dels germans Coen.
Els germans Coen, pel·lícula que podrem veure pròximament a Planeta... en els nostres cinemes pròximament, una pel·lícula que havíem parlat que era una de les compres d'Alta Films que al final no s'ha pogut atreure i lògicament tindrà distribuïdora aquí a Espanya, cosa que ens alegrem d'entrada sobretot perquè té premi i perquè els Coen sempre són uns grans directors reputats del cinema nord-americà i per fi doncs, podem veure aquest documental sobre el món del folk dels germans Coen. Millor actor, doncs el tenim a Bruce Dern per Nebraska, d'Alexander Payne, aquest director que va fer pel·lícules com Entre Copes, doncs ha sigut recompensat, ha agradat molt i com que només hi ha pel·lícula que pot repetir un premi, veureu que en el és un dels requisits de Cannes, que cada pel·lícula té un premi i cap té dos premis, doncs aquesta vegada ha volgut premiar a l'actor protagonista que és Bruce Dern. Què més tenim?
La millor actriu, que ha anat a mans de Berenice Bejo per El Pasado, Le Passé, d'Asghar Farhadi,
el guió de A Touch of Sin, de Zhang Kangxie, el director xinès, que va ser una autèntica revolució a Cannes, va agradar molt a en el seu passe, i era una de les favorites fins que va arribar a la via d'ell. I del que ens diuen aquest director xinès que explica aquesta història tan contundent, m'han explicat que és una persona molt humil i que, tot i que està molt ben considerat per la indústria de Hollywood, gent com Steven Spielberg, Tarantino o Scorsese són grans admiradors del seu cinema, pensen que és un dels millors directors en actiu. Ell ho porta de manera absolutament normal i que sembla que no s'hagi posat a l'ego, cosa que diu molt en favor d'ell. Dit això, què més tenim? Doncs el tenim el millor director.
Sí, millor director per Amat Escalante, per Heli.
Heli, aquest director que teòricament és mexicà, tot i va néixer a Barcelona, però tot i que ell s'ha criat d'alguna manera a Mèxic i es considera mexicà, no és que tingui cap problema amb Espanya, però segons ell es considera mexicà. És una cosa que ha sortit dels medis, com que és de Barcelona o és espanyol, ell personalment ha viscut la vida a Mèxic i es considera mexicà. I és una proposta que arribarà, doncs, com aquestes altres propostes, pròximament a les cartelleres, ja tenen distribució aquí a Espanya i veurem qui les veu.
Pel que fa al Premi del Jurat, Like Father, Like Son, de Coreda.
Sí, una pel·lícula que ha agradat molt, aquesta proposta, i que veurem també pròximament, també ha trobat distribució en Espanya, perquè ja ho diem més endavant, o si no ho diem ara, Cannes és un mercat. És un mercat on les pel·lícules que no tenen distribució, per això el Gran Gatsby ja tenia distribució i entrava fora de concurs, les pel·lícules busquen distribució i amb això dels premis es promocionen una mica i van als distribuïdors i les compren. Per això serveix el Festival de Cannes, senzillament per això. I pel·lícules com Like Father, Like Son, de Coreda, doncs, també ha trobat distribució i ha trobat, doncs, el que volia, exactament. Pel que fa a l'òpera prima, que on per tancar una mica aquest palmarès, que aquí tenim
Hilo Hilo, d'Anthony Chen,
que és un director de Singapur. Sí. Doncs una altra proposta que segurament, si no, encara no ha trobat proposta comprador els pròxims dies, segurament, com que és un dels grans pesos pesats del festival, doncs trobarà una distribució aquí a Espanya i pròximament, segurament, perquè són pel·lícules petites i no són a todo gas, que arriben a moltes més sales, però lògicament no tenen un públic tan ampli, doncs arribaran. Com més premis aconsegueixin, més facilitats tindran d'arribar al públic. Així és com funciona la indústria.
És així, et dones a conèixer, assoleixes un prestigi i amb aquest prestigi i amb aquest reconeixement tens totes de la llei per picar la porta i no resultar ser un desconegut, sinó realment tenir ja unes credencials per poder donar llum verda al projecte que tu estàs presentant.
Correcte.
Dit això,
anem a guanyar-nos el nostre prestigi parlant de sèries.
Sí, perquè també hi ha el racó de les sèries, que és aquell indret que ens agrada viatjar.
Doncs, si contem fins a 3, entrem en aquest indret, et sembla?
Doncs vinga, doncs 3, 2, 1,
a l'indret de les sèries. Doncs molt bé, entrem a l'indret de les sèries i què tenim, Ferran Periques?
Pues ràpidament, perquè tampoc tenim molta estona, però repassar com han anat les dades d'audiència de Gran Hotel i el Don de Alba, sobretot. Recordeu, bueno, Gran Hotel es va mantinguent una mica sobre el 2000, va fer un resultat de 2.600.000 espectadors, reflexats amb un 13,4% de share, mentre que el Don de Alba, amb el seu capítol, El primer fantasma, va fer 1.680.000 espectadors, que sembla ser que és l'audiència fidel d'aquesta sèrie, perquè és la més o menys l'audiència mitja que va tinguent capítol rere capítol.
Almenys s'ha estabilitzat d'alguna manera.
Sí, vale. I que es va traduir amb un 9,4% de share. Per tant, haurem de veure, en el cas del Don de Alba, què passa de cara a una segona temporada. Sembla ser que n'hi haurà, a dia d'avui sembla ser que n'hi haurà, però amb el tema de les cadenes mai se sap i haurem d'anar amb peus de plom. Què tenim també? Doncs nous fitxatges per una producció d'Antena 3, de la qual hem comentat aquí diverses cosetes, que es diu Galeries Velvet,
sí.
Aquesta producció de ficció que anirà sobre el món de la moda, que comptarà i estarà protagonitzada amb Miguel Ángel Silvestre i Paula Echeverría, però que a més va incorporant, segueix incorporant membres al càsting d'aquesta sèrie del repartiment, com són Cristina Plazas, Sara Rivero i Marcel Borràs, entre altres. Segons informa Terra, de fet, l'actriu Cristina Plazas coneguda sobretot pels seus papers doncs, a ficcions com Amares para siempre o també la vam poder veure a 3 metros sobre el cielo, es posarà la pell de Doña Pilar, la encarregada d'uns magatzems rivals de la Galeria Velvet. Sara Rivero, que la coneixem pel seu paper a Gran Hotel, és un altre dels fitxatges d'aquesta sèrie d'època que promet ser força contundent i, si més no, donar que parlar, que ja és algo interessant quan neix un projecte. En aquesta ocasió, Sara Rivero interpretarà a Carmen, una dependenta, amb un caràcter molt fort. I, finalment, Marcel Borràs, de Polseres Vermelles, serà Max en aquesta ficció d'Antena 3, que encarnarà un personatge, un jove responsable i treballador que donarà molt joc a aquesta trama. Dit això, què podem afegir més, Joan?
Exacte, què podem afegir més?
Doncs, per una banda, Unax Ugalde, l'actor Unax Ugalde, és un possible nou fitxatge per Víctor Ros.
I és
que la saga de detectiu literari creat per Jerónimo Tristante s'estrenarà previsiblement en el primer semestre de 2016. Encara queda, però s'està cuinant mica en mica. I estem parlant d'una adaptació televisiva que parlarà de les investigacions de detectiu Víctor Ros i que està avançant la seva producció amb alguns canvis lleugers. I és que el cèlebre autor murcià, que va crear el personatge de Víctor Ros a la seva novel·la El misterio de la Casa Aranda, l'any 2008, ara es troba promocionant la quarta entrega de la saga amb L'última noche de Víctor Ros. Ha confirmat, a més, en una entrevista realitzada pel diari La Verdad, que Àlex García no encarnarà l'icònic detectiu fictici i ha deixat d'entreveure que pot ser precisament un Unax Ugalde.
Perquè diu que li recorda Johnny Depp, no?
Sí, sí, exactament. Diu que el que m'agrada és Johnny Depp, però no em crida l'atenció. Fa broma l'autor,
bueno,
no?
Difícil que agafin a Johnny Depp.
Exactament.
Clar.
Diu, un noi que a mi m'agrada molt, que crec que ha fet una prova força bona, és un Unax Ugalde, que dona el perfil i que pot passar per l'edat de Víctor, que té 27 anys quan comença la novel·la. Diu, el veig molt bé, com a encarnant a Víctor Ros. Per tant, un exogalde que sembla que es posiciona per encarnar aquest personatge.
2016, que sí, queda bastant, eh? I encara no sé com és que surten notícies i processos de càstings realment de tant temps ençà.
Perquè tarden molt a sortir aquests projectes que es cuinen amb molt de temps, a foc lent, que segurament moltes vegades no tenen tots els mitjans que voldrien o que s'allarga molt el procés de producció d'aquestes pel·lícules. I que, per tant, doncs ja ho veus. Anem a 3 anys vista, pràcticament.
Sí, és que aquests 3 anys poden passar moltes coses.
Si et passes a pensar quantes produccions necessiten tant temps, ara cada vegada més. Cada vegada, a l'haver-hi menys recursos, necessiten més temps per poder veure la llum, per poder sorgir aquestes diverses propostes que mica en mica ens van arribar.
Ara que l'equip del programa ha pogut parlar amb gent com els responsables de La Gran Enamorado, com els de L'Estrella, avui mateix amb Fill de Caín, sols diuen, hem tardat moltíssim, hem tardat anys.
Exactament.
Hem tardat 3, 4, 5 anys que en portar el projecte a terme.
Que canvien moltes coses en aquest temps.
Sí,
canvien moltes coses, perquè personatges, actors que podrien interpretar-ho, tenen nous projectes i canvien les circumstàncies completament. Per tant, no deixa de ser curiós, perquè tu veus, vas al cinema o estàs a casa teva tranquil·lament veient la sèrie o pel·lícula que t'agrada i ho veus tot tan ràpid, però realment no arribem a ser conscients del temps que es necessita per gravar aquestes sèries o aquestes pel·lícules.
I en part a mi em sap greu perquè llavors, com hem vist, i propostes espanyoles, sobretot en cinema, estan 1-2 setmanes de cartellera, com a molt. Tot aquell llarg procés i de promoció.
En el millor dels casos, i amb tot el treball que hi ha darrere de molta gent, en el millor dels casos, 2 setmanes. Però la gran majoria, generalment parlant, estem parlant d'una setmana i escaig. I el que us haureu d'esperar també una setmana sou vosaltres, planetaris.
Que havies enllaçat.
Perquè tenim una cita al món del cinema, al món del setè art, aquell que tant ens agrada, en Daim Mairal, en Joan Botell i un servidor Ferran Pericles, i que, per tant, no tenim més remei que convidar-vos, com sempre, a que pugeu a aquesta nau, a la nau del món del cinema, de les sèries, del bon rotllo, dels millors continguts, amb Planeta Cinema i amb els Amics d'Ocina. Iniciem aquest viatge, deixem la nau al búnquer, però la fem la setmana que ve de 7 a 8, el dijous, en Planeta Cinema 2.0, al 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat.
A reveure, planetaris, fins la setmana que ve.
Adéu.